Bona tarda, són les dues. Encetem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Sabadell és a 3 punts de la part alta de la classificació. Ha perdut només un partit dels últims 10 i va ser de forma força immerescuda a Lleida fa un parell de setmanetes. Encadena dues victòries seguides, l'última ahir per 0-1 a Castelló de la Plana, i té 3 punts més que no pas la temporada passada a aquestes alçades. Dit d'una altra manera, els mateixos punts que la campanya anterior al final de la primera volta, i encara queden 3 partits per creuar aquest equador. Tot i que estic d'acord amb el que deia ahir algun que altre tuitaire a les xarxes socials, més enllà de números i de comparacions, el que engresca més ara com ara del dolç moment dels arlequinats són les sensacions, la creença que l'equip va més, que ha millorat a mesura que ha avançat la temporada, que competeix contra qualsevol i gairebé sempre es mostra, com a mínim en el pitjor dels casos, igual que el rival, si no superior, i a dues jornades per tancar el 2018, tot plegat està generant un xup-xup que és il·lusionant, que ens porta a pensar que aquesta temporada potser sí que l'equip pot lluitar per fites ambicioses. Ahir, un cop més, va mostrar aquest conjunt arlequinat de tot una mica, moments de pressió alta per ofegar el Castellón i per furgar una miqueta en la seva ferida. Per cert, petit parèntesi, la derrota d'ahir ha fet caure l'entrenador orellut, Guti. Ahir Castalia va ser un clam contra ell i el Castellón ja busca nou tècnic. Parèntesi tancat, dèiem, moments de pressió alta, d'altres de no patir en camp propi tot i no tenir la pilota, moltes ocasions per guanyar encara més còmodes, porteria zero, el que també és noticiable venint d'on venim, i també, per ser justos i no pensar només en el capítol positiu, un tram final de partit amb un home de més en el qual el centre d'esports no va saber matar el partit o no dominar-lo prou per tal de no patir tant. Però sigui com sigui, 3 punts més al Sarró per seguir a les portes del play-off i per fer-nos una setmana més una pregunta. Què hagués passat si el Sabadell no hagués perdut 4 dels 6 primers partits de Lliga?
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Al control de so, el Toni González, quan vulguis.
Què es comenta a la recepció?
Posarem la lupa en aquest segon triomf consecutiu del Sabadell, ahir 0-1 a Castelló de la Plana amb gol d'Adri Cuevas. Ho farem amb Toni Saligrat, amb el Sergi Garcés, amb la veu dels protagonistes, l'última hora Castalia amb la destitució de Guti i amb l'ABC del Marc Pijuan. Tindrem també el memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo del Can Rull. En triomf final del Barça, repassarem com ha anat el desè top bàsquet, una nova victòria de l'OAR. Aquesta s'oferta i per la mínima contra el Mataró, la prèvia del Mundial de Piscina Curta que demà arrenca amb Marina García, Catalina Corró i Marc Sánchez del Natació Sabadell a Hangzhou, a la Xina. I sap greu pels que heu estat una mica farts ja o esteu una mica farts a hores d'ara de la Libertadores, però avui tindrem una petita dosi, una pinzellada de futbol argentí amb un sabadellenc d'adopció que ahir va viure un dia ben especial al Bernabéu.
I fora de l'hotel?
Ho dèiem ara, River Plate és el nou campió de la Libertadores després d'endur-se el duel contra Boca Juniors al Santiago Bernabéu. En una final que va tenir de tot, Millonarios i Geneises van empatar a un gol al temps reglamentari, però a la pròrroga i amb Boca jugant en inferioritat, primer per l'expulsió de Barrios, després també per la lesió de gravetat de Fernando Gago, River va sentenciar la final amb dos gols. Aquesta és la quarta Libertadores per River Plate. El Girona tanca la jornada de primera divisió avui a les 9 de la nit visitant Sant Mamés, per tant jugant contra l'Atlètic Club. Serà l'estrena de Gaizka Garitano en partit de Lliga a la banqueta dels biscaïns. A l'altra banqueta, Eusebio tindrà baixes com ara les de Patrick Roberts o Carles Planas. Javi Calleja ha estat destituït avui com a tècnic del Villarreal. Luis García Plaza és un dels noms que sonen a més força per suplir el madrileny a la banqueta del Madrigal. I Mario Hermoso serà baixa a l'Espanyol fins a mitjans de gener. El central es va perdre el derbi per molèsties dissabte i les últimes exploracions apunten a 5 setmanes de recuperació, ja que pateix un esquinç al lligament lateral extern del turmell esquerre. El Barcelona, l'as d'hoquei patins, viatja a l'Argentina buscant la seva cinquena intercontinental, competició que es disputa a San Juan entre divendres i diumenge d'aquesta setmana. L'actual campió sud-americà, el Murialdo de Mendoza, on milita l'exblaugrana David Paez, serà el rival dels Deducats Castro a les semifinals. L'altre duel enfronta el Porto i el Concepción. I finalment, en bàsquet, el Barcelona se segueix invicta a casa en partit de la Lliga Endesa. Ahir l'equip blaugrana va remuntar per endur-se el duel contra l'Iberostar Tenerife 77-73. Era el partit número 200 de Pesic com a tècnic blaugrana. Dissabte, el Divina Segura Joventut també va guanyar 93-86 contra l'Unicaja, mentre el Baxi Manresa va caure ahir 94-89 a la pista del Montequit Fuenlabrada.
I a les xarxes socials.
Els tuits des dels Emirats Àrabs d'Esteve Calzada, primer veient el partit de l'equip arlequinat a Castelló i després escoltant el postpartit del Sabadell en joc d'aquesta casa. El dolç postpartit, deia el president del Sabadell, amb els Warriors, els guerrers, com els coneix els jugadors del Sabadell. D'altra banda, també us recomanem un cop d'ull al compte @radiosabadell a Instagram. Allà hi trobem, entre moltes altres coses, les millors imatges del memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo, organitzat abans d'ahir i ahir pel Can Rull Rómulo Tronchoni. Acabem preguntant-vos fins les 3 com cada setmana. Podeu votar pel vostre jugador favorit del partit d'ahir contra el Castellón. La forma de fer-ho, la de sempre, un tuit amb l'etiqueta MVP946 i el nom del que per vosaltres va ser el millor futbolista arlequinat del partit.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Hem fet tot el que s'ha de fer fora de casa per guanyar. Hem generat 8 ocasions de perill. Tinc 8 finalitzacions amb perill del Sabadell per 3 del Castelló. I avui no sé si hem estat millor o pitjor que el Castelló, però hem guanyat, hem tingut la porteria 0 i molts partits en aquesta categoria fora de casa s'han de guanyar així. 0-1, porteria 0, un golet i patim. Portem 10 partits, no? Amb l'única derrota de Lleida, en teoria amb aquestes bones sensacions, que si no guanyes no valen per a res, o valen per a poc. Jo recordo el primer tram de temporada, que les sensacions no eren pas dolentes i també perdíem, van perdre contra el Barça sent millor que ells, van perdre contra l'Ontinyent sent millor que ells, van empatar contra el Peralada sent millor que ells, però això no val de res. Si algú es pensava que anava a vindre aquí el Sabadell i anava a fer aquestes dues coses que t'acabes de dir, guanyar i no patir, no sé on se pensava que anava. L'equip transmet i l'equip sap, tenim uns objectius molt clars i per sobre de tots aquests objectius, ja ho hem dit per activa i per passiva, que som el Sabadell, som un club, una ciutat i un equip i uns tècnics guanyadors i volem guanyar-ho tot, clar, els demés també, hi ha equips que són igual o millors que altres. No ens oblidem que anàvem darrers, jornada 7, Celigrat Betellà i anàvem últims, 0-2 contra l'Espanyol B. No ens tenim que oblidar de tot això, i això costa moltíssim. Ja heu vist el que costa, està contra 10. I encara queda, és que avancem les coses massa, macho. Nadal queden 2 partits, Dos partits, si es guanyes som el Manchester City i si es perds som el... Aquí tenim allà baix, el Rayo Vallecano. Dius, cuidado, que queden 2 partits.
Compte que el Manchester City ve de perdre, i acaba de deixar en mans del Liverpool el lideratge de la Premier League. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda.
Ets més del City o del Liverpool? No, és igual, deixem-ho estar, deixem-ho córrer. Nova victòria, 0-1 a Castalia, i crec que vam veure ahir, escoltàvem ara Toni Celigrat, la versió més pràctica a l'hora de parlar de Toni Celigrat, la versió, com a mínim l'encarregat de recordar que compta, que sí, que és veritat, que una única derrota en 10 jornades i de forma immerescuda, que l'equip és aquí a les portes del playoff una altra vegada, 3 punts només de la part alta, però que queda un munt, i vaig tenir aquesta sensació, no de posar-li aigua al vi, però sí de frenar possibles eufòries que hi puguin haver en aquest bon moment. No sé si estàs d'acord amb mi o no.
Bé, també és la part del discurs que toca en aquests casos per l'entrenador, que al cap i a la fi és el que ha de tranquil·litzar els ànims quan la cosa està realment crítica o molt complicada. És el que ha de fer veure que no passa tant com sembla i, evidentment, per la part que li toca ara, ha de fer o ha de frenar que qualsevol interpretació vagi en aquesta línia de pensar més del que toca. La realitat al final és la que és. L'equip, si fem un balanç de 10 jornades, més enllà de si és només amb una derrota o amb 3 empats o amb 6 victòries, digue-li com vulguis, és que la dinàmica és sobretot en positiu. L'equip s'ha tret de sobre tots els neguits, totes les pressions barrangoixes que podia tenir, com ahir recordava el propi Celigrat, ja ara sentíem, a la jornada 7, en el minut 65 de la jornada 7, i comença a veure's un funcionament que de manera més o menys vistosa, depenent del partit, el rival, com es donen els esdeveniments o no, doncs pot anar més o menys còmode. avui estem parlant d'un final de partit de patiment, de marcador molt ajustat, que en qualsevol jugada, tot i que realment el Castelló per mi només en va tenir una de molt clara, que és la rematada molt forçada de Cubillas, que acaba a les mans de Roberto, li treus això, i si no fos perquè, tornem-hi, el Sabadell, com el dia de l'Hèrcules, no remata la feina, no estaries parlant d'un patiment real. Però, com els partits de segona B s'acaben decidint o s'acaben trencant per detallets, per matisos, per relliscades o no d'un jugador o l'altre en un costat o a l'altre del camp, doncs acabes tenint aquesta sensació. Però ahir tornem-hi, ahir el Sabadell va fer un partit molt seriós des del principi, amb una mica més d'encert, ja només parlo dels primers 20 minuts, dels dos primers minuts i del minut 14-20, que és quan va arribar la tercera ocasió, amb una miqueta més d'encert ja no hagués hagut de recórrer a tenir-ne la sentència en el 92 com la va tenir Arturo, i la va resoldre bé Álvaro Campos també.
Ara tiro cap enrere la memòria i penso, per exemple, que el partit del Badalona va estar tan condicionat pel que va passar que potser per això marquem Lleida com el punt d'inici d'aquesta bona inèrcia en quant a joc, encara que es va perdre el camp d'esports, però un equip que es va mostrar segurament superior en quant a proposta que no pas l'equip de Gerard Albadalejo, el líder de la categoria, després Hèrcules, després Castelló, ni deia ahir Toni Sergrat. Sí, però compte que això ve de més enrere, que són ja 10 jornades, havent perdut només aquest parèntesi de Lleida, i que per tant és allò d'anar acumulant partit rere partit amb la sensació, com deia al principi, que com a mínim ets igual que el rival i que en la majoria de casos està sent superior. A vegades et serveix per guanyar, d'altres com a mínim esgarrapes un punt, et pots sortir creu i pots perdre com a Lleida, però la sensació és que no estàs matant els partits, però estàs podent sempre, en el tram final de partit, estar còmode.
Sí, i sobretot parlem de Lleida perquè al final era el primer equip fort, realment dur, que et trobaves en el camí, respectant a tota la resta, però venies de guanyar, i no vull restar-li ni un punt de mèrit a les victòries del Sabadell ni al mèrit que puguin tenir els rivals, però venies de guanyar el Teruel, venies de guanyar el Camp de l'Ebro, venies...
L'Atlético Levante, també.
M'estic remuntant molt enrere, evidentment, venies d'empatar el Camp del Cornellà, on no se t'acaba de donar massa bé les històries, guanyes com guanyes a l'Espanyol B, etc, o empates a Mestalla,
guanyes al Balears però no estava de l'encara,
és a dir, clar que anem al partit del Lleida i no som justos amb el que ja havia fet l'equip abans, ho dic perquè aquell dia, malgrat perdre, el Sabadell ni va ser inferior a l'actual líder i a més, si som justos, potser no va mereixer guanyar, però el que està clar és que no va mereixer perdre, si és que en el futbol això de mereixer val per alguna cosa. I per aquí ve una mica el dir, vale, la Lleida és l'última derrota que li recordem dintre d'aquest capítol de 10 jornades, que 10 jornades al final, Adri, estem parlant gairebé de 3 mesos de competició, però és que sobretot va venir la derrota en un partit on tampoc no la vas mereixer. Per tant, insistim, Badalona per la pluja, Lleida perquè perds tot i no mereixer el perdre, després ha estat capaç, com per exemple, guanyar a tot un Hèrcules aquí a casa i de tornar a guanyar ahir, malgrat la situació de la classificació que té el Castellón, doncs davant 9.000 espectadors, amb un ambient de futbol de veritat, dels bons, d'aquell que agrada a tothom, futbolistes per una banda i els que ens movem al voltant de tota aquesta pel·lícula que és el futbol, també ens agrada més això que no pas el silenci potser de Bunyol, i parlant de totes aquestes històries, al final l'equip ahir, insisteixo, amb una miqueta més de punteria, amb una miqueta més d'efectivitat, no arriba al minut 96-97 que es va arribar per allò de la prolongació amb aquest ai, 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 que no acabem d'estar còmodes, com hem recordat, no? Que potser quan l'equip es va quedar en superioritat numèrica no va tenir la sang freda, la calma, el cap fred de dir, ara controlo on jo vull controlar, i a partir d'aquí tirem.
Un minut i un quart de 3 de la tarda, anem a veure quines són les lletres de l'abecedari que avui ha triat el Marc Pijuan a l'hora de fer el seu particular resum d'aquest Castelló 0 Sabadell 1.
L'abecedari arrequinat. D'Adri Cuevas, el migcampista, tornava ahir a la titularitat després de 5 jornades sense ser-hi. L'andalús, tot i jugar minuts en aquests partits, sortint això sí des de la banqueta, no havia tingut el protagonisme esperat. Ahir, contra el Castellón, va aprofitar l'oportunitat que Toni Salirat li va donar. El gol de la victòria va ser la culminació a un molt bon partit que el torna a posicionar com un candidat clar a ser l'11 titular d'ara en endavant.
Sí.
De Castàlia, el mític estadi del Castellón no va decebre en el partit d'ahir. Tot allò que havíem comentat aquesta setmana passada, tot allò que havíem vist i tot allò que ens havien explicat Era cert, l'ambient espectacular va fer més gran la victòria de l'equip de Toni Saligrat. Una afició de primera i un estadi de primera amb un equip, de moment, que no està a l'alçada. D'Edgar Hernández, el davanter centre, va tornar a ser ahir titular. Aquest és el tercer partit consecutiu en el qual l'ex del Reus passa per davant d'Arturo Rodríguez. Saligrat li està donant continuïtat, però de moment Edgar no ha trobat el més important, el gol. En 500 minuts disputats aquesta temporada, 0 gols. Arturo, per contra, en 1.106 minuts, ha anotat 3 gols. De solidesa, i més concretament, de solidesa defensiva. Per tercer partit aquesta temporada, els arlequinats van aconseguir deixar la porteria 0. De fet, si agafem els últims 4 enfrontaments, la mitjana de gols en contra és d'un per partit. Però si agafem els 12 primers duels de la temporada, comprovem que el Sabadell havia rebut 18 gols en contra, amb una mitjana, per tant, d'un i mig per enfrontament. És a dir, a l'últim mes de competició, l'equip ha encaixat mig gol menys de mitjana. Una millora, per cert, que coincideix amb la tornada de l'equip de Miguel González.
Doncs les lletres a l'abecedari del Marc Pijuan, i em quedo amb la primera així d'entrada, amb la d'Adri Cuevas, perquè ahir va ser el gran protagonista, va fer el gol, però no només per això, sinó perquè a sobre va ser titular, i segurament l'únic canvi respecte al que tots nosaltres més o menys teníem al cap. Recordem, Nico del Monte estava sancionat, per tant tocava fer una alineació o jugar allò a la loteria, a veure qui era l'11 que triava Toni Saligrat a l'hora d'afrontar aquest partit. Veníem d'un enfrontament que ens donava moltes pistes de per on podia anar la cosa, i al final sembla que el de Torrent està començant a dibuixar ja un 11 tipus, un 11 titular amb una, dues peces que van ballant, però per la resta jugadors que gairebé de manera habitual estan en aquest 11. Ahir, per exemple, Roberto a la porteria, intocable, ho ha jugat tot. Òscar Rubio per la dreta, Josu per l'esquerra, sembla que també estan del tot consolidats. El dubte, allò que ja havíem comentat en el seu dia, és el tema dels centrals, amb Nico del Monte, amb Aleix Coc i amb Migue, i les sancions estan donant un cop de mà a l'hora de facilitar aquestes 1.000 voltes que podria donar-li Saligrat, a veure qui juga. De moment, Nico del Monte no va jugar contra el Castelló per sanció, i recordem que ahir va veure la targeta Aleix Coc, per tant tampoc jugarà la setmana vinent, i gairebé serien faves comptades de Nico del Monte jugant a la seva posició de central esquerra en aquest cas. I per davant, Àngel Martínez, que amb l'absència d'Aleix Coc serà l'únic intocable de camp que quedarà si continua jugant-ho tot com fins ara. I el gran dubte, Pedro Capó, Adri Cuevas, qui havia de jugar ahir? Ho va fer Adri Cuevas, va respondre bé, i fins i tot afegint la E d'Edgar, que comentava ara Marc Pijuan, que sembla que li ha guanyat de moment la partida en aquest camp de competició a Arturo pel que fa a les alineacions. Un 11 que s'està començant a dibuixar ja, i un Adri Cuevas que ha demanat a crits en el partit d'ahir poder ser-hi, no?
Sí, el dubte estava en veure si el tema de la sortida de l'equip de Pedro Capó era circumstancial pel partit contra l'Hèrcules de la setmana passada, per allò d'apostar per un mig del camp més de contundència, amb Nico i Àngel, o si, no m'avanço ni dono cap titular, simplement, si Pedro Capó d'alguna manera està pagant els plats trencats o part dels plats trencats del partit del camp d'esports, perquè al final és el jugador que ha caigut i no ha tornat. Néstor Querol va caure, però ahir va tornar. Antonio Domínguez s'ha quedat. Altres peces que han anat entrant i sortint. I en el cas,
Edgar, que
en
va
aquest cas, el menorquí, doncs sembla, entre cometes, allò de trencar o pagar els plats trencats. I en el cas d'Edgar, que és l'altra peça que de moment es mou, la del nou, a mi em queda veure fins a on dura aquesta confiança, aquest punt de rotació, que en el cas d'Arturo va durar 10 jornades, 11, 12 jornades aproximadament, ara aquestes dues, tres últimes amb Edgar com a titular, si tindrà aquest marge, al igual que l'ha tingut el de Cartagena, evidentment corresponent amb gols, si no seran també faves comptades, serà fàcil la decisió, o si ens hem d'acostumar a veure el Gavanenc, en aquest cas guanyant-li la partida, com potser haguéssim imaginat molts a principi, a l'estiu. La sorpresa, entre cometes, va ser veure que l'home escollit era Arturo, així per començar, que Arturo s'hi quedava i que, com dèiem, fins fa 3-4 jornades doncs no ha perdut aquesta condició d'insubstituïble, de gairebé de fixa a l'11, en detriment o en benefici, per ser més exactes, del propi Edgar Hernández.
D'aquí un moment parlem del Castellón, perquè el Sabadell va saber furgar la ferida d'un equip realment molt, molt, molt tocat, que ahir van viure un ambient molt sa de futbol, però molt crític, molt exigent amb el seu equip, i que al final ha acabat costant la destitució aquest migdia, fa tot just un parell d'hores, de David Gutiérrez, de Gut sortir de l'entrenador Orellut. Com dic, d'aquí un moment ho comentem. Però abans, ens quedem amb les lectures dels futbolistes i diria que avui comencem amb Felipe Sanchón, un altre que en les últimes jornades s'està consolidant, com era habitual d'altra banda la temporada passada, a l'11 de Toni Saligrat.
I començant en aquest cas per aquest binomi que ja es va viure a Castalia, eh? El bon partit del Sabadell i les urgències en forma de nerviosisme que ens vam trobar, que ja podíem suposar i que ens vam acabar de trobar a Castalia, entre l'afició, en aquesta comunió inexistent ahir per moments, per molts moments, entre la graderia i la banqueta, sobretot, ja no tant l'equip, que també va rebre algun xiulet, però sobretot l'esbroncada va mirar molt cap a la llotja i molt més encara cap a la banqueta, que al final, com dius, és per on, com és lògic d'altra banda, o com és habitual, més que lògic, s'ha acabat trencant la corda. I Felipe fa una miqueta aquesta lectura global, no?, de dir, el Sabadell, molt bon partit, per davant, un Castellón amb molts nervis, que el conjunt de Toni Saligrat va saber aprofitar.
Desde el minuto uno yo creo que hemos sido superiores, se notaba eso en el campo y ellos cuando están jugando notan que el equipo pues no pueden hacer su juego y cuando eres superior al contrario la gente también se da cuenta, le exigen más y ellos claro, en la situación que están tampoco es fácil jugar y lo que necesitan es que la afición la apoye, pero también la gente pues soberana y puede dar su opinión.
I dintre d'aquesta història, una lectura molt més particular del propi Centre d'Esports Sabadell per Felipe Sanchón, a l'hora de parlar d'aquesta bona dinàmica, d'aquesta reacció que va demostrar l'equip en aquestes últimes, doncs això que dèiem, gairebé 3 mesos de competició on només s'ha encaixat una derrota, i fins i tot diu, després de la derrota d'ara fa 2 setmanes al camp del Lleida, al camp d'esports, aquesta dinàmica de saber competir amb els de baix, també amb els de dalt, i que reafirma, diu en aquest cas el davanter de Sant Boi, el treball i el camí per al qual ha entrat el conjunt de Toni Saligrat.
El equipo ha demostrado que contra equipos de un nivel muy alto que están arriba y seguramente estén toda la temporada ahí, está consiguiendo resultados buenos, haciendo grandes partidos, siendo superiores y bueno, yo creo que está en la línea, ahora que el equipo yo creo que ya se ha sentado, está con confianza y al final lo que importa son los resultados y ahora están llegando.
Estan arribant i recordem que el Sabadell, Sergi, està a 3 puntets, un altre cop aquí a les portes a un partit del playoff.
Sí, és en aquest cas aprofitant els resultats que es van donar ahir, recordem, més enllà de que perdés, que també és important, el Villarreal B al camp del Cornellà, l'últim partit de la jornada, el partit que tancava en aquest cas la 16a jornada, però prèviament in extremis, però l'Atlètic Balears es va deixar, en el bon sentit, pispar 2 puntets que ja gairebé estaven assaborint els de Manix Mandiola davant el València Mestalla, ja ho tenien al sac pràcticament lligat als balearicos i van acabar cedint un empat davant el filial valencianista, i com diem el Sevilla va aprofitar aquesta circumstància per apretar-se, per empènyer una miqueta més la part alta juntament amb el Cornellà, els dos són els ara mateix outsiders a aquest grup de capdavanters, 3 puntets, com dius, de marge a 2 jornades de tancar el 2018, que no la primera volta. Recordem que la primera volta es tancarà precisament amb l'estrena del nou any i en aquest cas rebent l'Olot aquí a l'estadi Grau Altenc.
El dia de Reis, bon dia també per anar al futbol. Però com deia Saligrat, no ens avancem, anem pas a pas. Hem parlat d'Edgar, qui va parlar i va ser Arturo, que l'escoltarem durant aquesta setmana assumint el seu nou rol i quina és la funció que li toca fer ara a l'equip, però també va comentar, evidentment, el que va ser aquest 0-1 d'ahir a Castalia.
Començant per la mateixa que ens deia la Felipe, no? Ratificant una miqueta, diu, el resultat d'ahir, la victòria d'ahir davant el Castellón i de la manera com s'havia produït, la bona línia en la qual ha entrat l'equip, insistim, fins i tot amb un gran asterisc, per dir-ho així, amb el pro del camp d'esports de Lleida.
Ratificar un poco la buena racha que el equipo viene ya desde hace tiempo, quitando el traspiés de Lleida, que al final, bueno, es un campo en el que puedes perder, aun siendo superior yo creo perdimos, pero bueno, al final el equipo se ha sabido recomponer otra vez y mira, pues como tú has dicho, un campo muy difícil en el que no ganará mucha gente y nosotros pues con 0-1 hemos sabido aguantar el partido.
I dintre d'aquesta dinàmica de la segona veda, allò que diu moltes vegades Toni Saligrat, dels 1-0, 0-1, ahir important guanyar, administrar, fer bo el gol d'Adri Cuevas en aquest cas, i sobretot un detall que apuntava també Arturo, fins ara en totes les sortides, 7 fins ahir, 8 amb la d'ahir a Castalia, el Sabadell en aquestes 8 sortides només en un partit ha estat capaç de deixar la porteria a 0, és a dir, com a visitant l'equip, fins ahir sempre havia encaixat com a mínim un gol per part contrària, per part de l'adversari. Ahir, insistim, primera vegada fora de casa que el Sabadell va deixar la porteria en blanc, i això per Arturo també és un detall a destacar, i molt.
muy importante, sobre todo porque llevamos muchos partidos fuera de casa encajando gol y era importante la portería cero, porque al final creo que estamos acertados este año de cara a gol y mira, pues el 0-1 lo hemos rentabilizado al máximo.
I hem deixat pel final el gran protagonista, segurament, Adri Cuevas, que demà serà un dels noms propis de l'Hotel Suís i m'avanço ja a 24 hores vista, però que ahir, sense cap mena de dubte, va ser peça clau en quant al joc i, evidentment, en quant al marcador.
Sí, va ser el nom propi de la prèvia del partit, perquè, com deies, gairebé veníem amb un 11 de memòria, amb l'absència de Nico Del Monte semblava haver-hi pocs dubtes, més enllà que Toni Saligrat ens hagués sorprès, no li agrada a ell allò amb una petita revolució, no va ser el cas, va apostar pel que més o menys tots teníem coll avall i potser, doncs el que dèiem, l'únic dubte, Pedro Capó o Adri Cuevas. Va acabar guanyant aquesta partida a l'Andalús, va acabar sortint a l'11 titular, per tant el protagonisme a la prèvia ja va ser per ell i les coses allò, a vegades el capritx que dona el futbol, eh? aquests detallets que acaben marcant una miqueta les històries curioses que ens deixa una temporada en concret. Sempre serà recordat que el partit on Adri Cuevas va guanyar-se la titularitat després d'algunes setmanes sense fer-ho, al final va tenir el premi en forma de gol i gol que va suposar aquesta victòria. Estava cantat, era de calaix, Adri, que ahir al final del partit al teu homònim li haguéssim de preguntar per aquesta circumstància i estava també cantat i era tan mateix de calaix que Adri Cuevas deixés que era no una reivindicació però sí la recompensa a la feina i al treball d'aquestes setmanes.
Tenía muchas ganas y bueno, con mucho trabajo que venía detrás y el esfuerzo pues hoy ha sido recompensado con el partido. Yo creo que estoy contento, aparte del gol, por el partido, así que por todo del equipo, que además yo creo que hemos dado la cara en todo momento. Y al final, pues mira, pues nos hemos llevado esa victoria que nos viene muy bien, ¿no? Para seguir ahí arriba.
Fenomenal per plantar-se sisens, empatat amb el cinquè i a 3 punts del quart i a les portes de rebre un rival que, home, no està tan fotut com el Castellón, però l'Alcoyano també deixa-la anar, eh?
Sí, no, ja la temporada passada recordem que ja vam parlar d'un Alcoyano que ens sorprenia desagradablement, fins i tot per aquells que li tenim una certa estima, un cert carinyo, perquè no era l'Alcoyano que ens tenia acostumats, ja no parlo de l'època de Saligrat, sinó amb altres entrenadors, d'estar a la part alta, de ser precisament un dels equips que lluita per ficar el cap entre els favorits, i aquest any, malauradament per ells, i tant de bo que duri una setmaneta com a mínim més aquesta línia no tan positiva, tornem a veure el conjunt mitja taula baixa, fora de perill, però mirant amb el retrovisor que els de darrere no acabin de fotre allò que es diu una arrencada sorpresa que t'agafi a peu canviat. Insisteixo, tant de bo que aquesta setmana l'Alcoyano hagi de fer números perquè no li vingui ningú i l'enganxi allò que es diu pel coll, però és evident, no és una situació tan urgent, tan dramàtica com la que pot tenir el Club Deportivo Castellón, segon entrenador que cau aquesta temporada a Castalia, però sí que és veritat que tampoc és l'Alcoyano fiable, per dir-ho així, que ens hem trobat en anys anteriors o uns anys on el conjunt alcoyà era, insisteixo, un dels candidats gairebé perpetus a estar en la lluita per les promocions d'ascens.
Diumenge a les 5 al partit, diumenge a 4:45 al Sabadell en joc. Puc guixejar amb el rotulador?
Ja pots, ara tot teu.
Fins ara.
Fins ara.
Suite de bronze.
Algun dia explicarem totes les manies que arriben a haver-hi a la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell amb el rotulador, sí, amb el que no són els rotuladors. Avui a la suite de bronze repassem la classificació i sobretot les conseqüències d'aquesta desfeta del Castellón contra el Sabadell. Comencem per aquest punt perquè el conjunt orellut ha comunicat aquest migdia la destitució del tècnic de David Gutiérrez de Guti a la jornada 4. Sergi Escobar també va ser cessat. Guti, per tant, marxa a la banqueta castellonenca, havent guanyat només un partit en 12 jornades i amb l'equip penúltim empatat a punt amb el CUE. Segons apunten diferents mitjans de la plana, l'ex arlequinat Quico Ramírez, Pep Lluís Martí o fins i tot Òscar Cano són alguns dels tècnics que sonen per suplir-lo. N'hi ha d'altres, Josico, Laizola, Siviero o un altre exarlequinat en el seu dia com a juvenil com Gabri. Les pròximes hores seran claus per resoldre l'enigma de qui supleix a Guti i es converteix en el tercer tècnic aquesta temporada del Castellón. Ahir, per cert, la jornada va deixar marcadors sorprenents per la contundència. Teruel 0, Espanyol B 4, amb doblet i també expulsió del sabadellenc i exarlequinat Max Marcet. Lleida Esportiva 3, Conquense 0. Partit resolt el primer quart d'enfrontament. O el triomf del Cornellà contra un equip de la part alta, el Villarreal, 2-0. Va endur-se el partit l'equip de l'exarlequinat Xavi Calm contra un altre ex del centre d'esports, Miguel Álvarez, amb dos gols han passat al Sabadell també, Agus Medina i Eloi Gila. Tot plegat comprimeix una mica més la taula, ja que del cinquè al novè Tots van guanyar, tots els perseguidors, incloent-hi el Sabadell. Líder és el Lleida Esportiu, una setmana més, 33 punts pels de Gerard Albadalejo, amb 30 segon l'Hércules, que va guanyar per la mínima el fanalet vermell Peralada. El Villarreal B en suma 29, és tercer, i amb 28 marca el llindar del playoff com a quart l'Atlètic Balears. Per darrere, a 3 punts de la promoció, el Cornellà i el Sabadell, els verds per davant per una qüestió de gol average general. Setè és el Barça B amb 24, un menys que el Sabadell, i si ens fixem a la part baixa, Peralada i Castellón tanquen la taula amb 13, amb 15 antepenúltim Teruel i València Mestalla quart per la cua, els dos 10 punts per sota del Sabadell. La distància dels de Toni Saligrat amb el play-out és de 8 punts ja, el marca l'Ontinyent amb 17 i fora de perill, però també amb 17 l'Ebro, sense poder despistar-se, amb 18 Conquense, Egea i el pròxim rival dels arlequinats, l'Alcoyano.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartois per a mòbil t'ho durem a casa.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
T'agrada la fotografia i no saps per on començar? O ja en saps però voldries aprofundir i conèixer nous companys que comparteixin la teva afició? A Càmera Club Sabadell et volem donar un cop de mà. Fes-te'n soci i podràs gaudir de les activitats que proposem als nostres socis. Cursets, xerrades, assessorament tècnic, sortides fotogràfiques, concurs social, exposicions individuals i col·lectives, espai de plató a disposició dels socis, dona un cop d'ull al nostre web, cameraclubsabadell.cat, o vine a conèixer-nos al carrer Sant Joan 2022 tots els dilluns i dijous de 19 a 21 hores. Càmera Club Sabadell, des del 1949, compartint afició per la fotografia, tot fent ciutadania.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Crits com aquest del Benjamí B, del Can Rull Romolo Tronchoni es van deixar sentir molt durant tot el cap de setmana. A la zona esportiva municipal de Can Rull, el Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo s'està convertint en tot un clàssic. S'ha consolidat ja com un dels tornejos nadalencs per excel·lència i aquesta 11a edició no va ser menys. Va treure el cap per allà ahir durant les finals al Pau Vituri per comprovar de primera mà l'ambientàs que hi havia i així és com ens ha explicat el Pau aquest 11è Memorial de Benjamí. Benjamins, Manuel Luque i Àlex Gallardo, guanyat pel Futbol Club Barcelona amb un miniclàssic.
Barcelona, Real Madrid, València, Espanyol, però també Mercantil o Can Rull, Rómulo Tronchoni. En total, 16 equips de 15 clubs diferents es van donar cita al municipal de Can Rull per disputar aquest memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo en categoria benjamí, que enguany també servia per recordar la figura de Marcelino Seguí, un dels cofundadors de l'antic Can Rull que ens va deixar a finals d'agost. Les grans pedreres, com les de la Masia o la Fàbrica, eren les favorites per arribar a la final del diumenge i els pronòstics es van complir. Barça i Madrid es van plantar al partit pel títol sense perdre cap enfrontament, però la final només va tenir color blaugrana, golejada per 6-1 per revalidar el títol per segon any consecutiu. El Barcelona ja suma 4 trofeus i només es queda a un de l'Espanyol. El tercer calaix del podi va ser pel València, que es va imposar a la tanda de penals al Reus, mentre que els dos clubs de la ciutat van signar un bon paper. El Mercantil va ser cinquè, mentre que el benjamià del Can Rull va finalitzar setè, com se sol dir en aquests casos, i com també recorda el president de l'entitat organitzadora, Carlos Murciano, el més important és participar.
Con todos los chicos, como se han llevado todos, se hacen fotos unos con otros, y bueno, y gane quien gane al final, bueno, siempre tiene que ganar un Barça, un Madrid, y bueno, este año le ha vuelto a ganar al Barça, como siempre, tiene un equipazo, la verdad, y ha sido un resultado bastante abultado, pero bueno, al fin y al cabo, lo que se le pase a los chicos, se hagan fotos con unos con otros y se hagan amistad, que es lo que integrará en el futuro.
El cert és que l'aspecte que va presentar diumenge al matí la zona esportiva municipal de Can Rull va ser magnífic. Centenars de persones, no només pares, que volien presenciar una final de molt nivell i també amb cobertura televisiva. Enmig del pont, l'assistència va ser un fet destacable per Murciano.
Nos sorprende cada año más y este año yo creo que sea el que más gente ha venido. Hace mucho el tiempo, ¿no? El tiempo que hace. El puente ha sido, bueno, la gente ya viene el domingo para evitar caravana y bueno, pues vamos a aprovechar, vemos el partido. Yo creo que sí, ha influido mucho eso.
Com pràcticament qualsevol torneig formatiu, els equips que conformen el cartell solen posar el llistó del seu renom. El Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo va tornar a exhibir múscul amb els millors equips no només de Catalunya, també de tot l'estat. Paco Herrera, responsable del futbol base del Can Rull i un dels alma maters d'aquest torneig, explica els criteris que fan servir per triar els equips.
Impresionante. Aparte, el año pasado también vino Betis, Córdoba, ha venido Oporto, han venido todos estos años atrás, han venido buenos clubes. Siempre intentamos que vengan dos de la provincia de Girona, dos de Tarragona, dos de Lleida y dos o tres de Barcelona, más los dos Can Rull, Mercantil y Sabadell.
Les agendes que solen tenir equips de la talla del Barcelona o del Real Madrid obliguen a treballar amb una certa previsió. Amb quants mesos d'antelació comencen a preparar un torneig com aquest?
La verdad que empezamos en junio. Estamos en junio ya a mandar cartas a los clubs y sobre finales de septiembre y tal ya lo cuadramos.
El Can Rull, Rómulo Tronchoni ja comencen a pensar en l'edició de l'any que ve, la dotzena. Un dels aspectes que més ha agradat és la presència d'un equip de la regió xinesa de Xuchang, el Chinese Football Boys, Carlos Murciano.
El tema chino pues, no se ha gustado porque oye, es un equipo que juega muy bien, tiene unos chicos que juegan espectacular. Va ser una lástima que no pasaran a la fase esta de ascenso, pero que juegan espectacular. Yo creo que el año que viene tienen que venir a dar espectáculo.
Tancada una nova edició, queda clar que aquest torneig de Nadal en categoria benjamí segueix creixent any rere any. Però el més important en aquests casos també és recordar que s'organitza per honorar dues persones que van marxar massa aviat. Manuel Luque, un dels entrenadors més destacats del barri de Can Rull, i sobretot el petit Àlex Gallardo, a qui li va caure una de les banquetes de la zona esportiva municipal quan només tenia 9 anys. Com és habitual als últims anys, l'esport formatiu que demana protagonisme a crits durant aquest pont, no només això sí, en el món del futbol, amb el Memorial Manuel Luque i Àlex Gallardo a Can Rull, sinó també amb el Top Bàsquet, que a més arriba a un número rodó enguany, als 10 anys de vida. Anem a conèixer com va anar la cosa durant tots aquests dies del pont, durant l'últim cap de setmana. Moisés Angulo, president del Bàsquet Pia, l'entitat organitzadora, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Una dècada de vida que entenc que fa il·lusió, no?, haver complert aquest aniversari durant aquest últim Top Bàsquet.
Doncs sí, per nosaltres ens omple de molt orgull poder organitzar i portar-ho a terme cada any.
De seguida entrem, Moisés, amb el terreny competitiu pur i dur, però abans, pel que fa a l'àmbit organitzatiu, com va anar la cosa?
Bé, En principi hem rebut uns inputs super positius per part de tots els equips que han participat. Vull dir, tothom ha quedat super content i, bueno, una cosa que reflecteix any a any.
De les quatre categories, una victòria sabadellenca, amb el Natació Sabadell guanyant el quadre infantil femení. El Sant Nicolau va ser tercer a l'infantil masculí, el club tercer al mini femení. Tres podis, per tant, una bona organització, com deies ara. Una cita que ja és tradicional també per aquestes dates. Són símptomes que el bàsquet formatiu d'aquí de Sabadell té bona salut?
Sí, tenim bona salut. Tenim un bon regatell d'equips bastant potents a nivell formatiu. I això reflexa.
I al marge d'això, la resta de categories, l'Alcalà madrileny va endur-se la infantil masculina, el Barça la mini masculina i l'Almeda la mini femenina. Era el que s'esperava o alguna sorpresa destacada?
Bueno, una mica el Joventut Alcalà ha sigut una mica més sorpresa, no? No saps ben bé categories, però clar, amb nanos que tenen 14 anys, t'has trobat que tenien dos pivots de 2 metres i 2 metres 2. Era algú... Perdó, no 14 anys, amb 12 anys.
Amb 12 anys, 2 metres.
2006. 2 metres, 2 metres. Brutal. Clar, això, a l'hora de competir, tens molt avantatge.
Ara, m'imagino que ara tornada a la rutina habitual, no?, de les lligues, suposo que uns dies per parar a descansar també, després de tot l'estrès organitzatiu que comporta un torneig d'aquestes característiques, perquè al cap i a la fi són 4 tornejos en un, 4 categories diferents. Però quan comença a funcionar ja l'engranatge, la maquinària per l'edició del 2019?
Bueno, es van tenint idees des de pràcticament quan acaba per intentar anar millorant cosetes que dins de l'organització vas veient que s'han d'anar millorant i, bueno, pràcticament al mes de maig-juny ja comença l'engranatge de contactes.
A la prèvia dèieu que no hi ha hagut presència internacional enguany pels pèls, però que la idea és tenir-ne a la pròxima edició.
Sí, l'intenció és aquesta. Les dates tampoc a vegades són complicades, sobretot per la gent que es pugui desplaçar, però en principi aquest equip polonès està pràcticament compromès per la temporada que ve.
I per acabar, a l'espera de la resposta dels polonesos i si els tenim aquí a les pistes de Sabadell o no l'any vinent, quins altres reptes us heu marcat de futur? Quines petites coses a corregir? O quin és aquell punt que dieu això hem de potenciar-ho de cara l'any que ve?
Bueno, la nostra intenció és a veure si podem recuperar per temes de calendaris, de competició, i en els equips punters, Barça-Madrid, no han pogut assistir perquè també en aquestes dates hi ha la minicopa ACB i això també ens complica, però bueno, farem de cara de poder-los tornar a tenir aquí, encara que siguin els equips de primer any. Doncs no vagin a un altre torneig.
Estarem ben pendents, a veure si rebem la visita o no de Madrid, Barça, etc. Moisés Angulo, president de BasketPia, enhorabona també per tota la tasca que feu formativa i especialment en un cap de setmana com aquest amb el Top Bàsquet. Una abraçada.
Una abraçada a vosaltres. Gràcies.
Hola, bon dia. Soc Toni Saligrat i recomano i aconsello a tothom que vulgui seguir al Sabadell que escolti cada setmana a l'Hotel Suís.
Segur que heu estat al cas, ara així deixem el món de la cistella i anem un altre cop al del futbol, més per presència mediàtica que segurament per qualitat futbolística, però ha estat una de les grans notícies del cap de setmana. River Plate és el nou campió de la Libertadores. I nosaltres hem buscat la connexió sabadellenca d'aquesta final jugada ahir al Santiago Bernabéu i guanyada per River Plate a la pròrroga 1-3 contra Boca Juniors. Miguel Ángel Van Barde, argentí, sabadellenc d'adopció, resident a la ciutat des de fa una dècada, habitual a la nova Creu Alta als partits del Centre d'Esports, però això sí, aficionat de River Plate. Enhorabona, com estàs, Miguel?
Hola, buenas tardes. Muy bien, muy feliz.
Em veu o no?
No sé, es algo que no se puede explicar. Estoy feliz, feliz, muy feliz.
A veure, 30 anys sense veure un partit de River Plate en directe i agafes i et plantes al Bernabéu per presenciar segurament el partit més important de la història de River.
Sí, lo que pasa que, bueno, cuando tuve a mis hijos dejé de frecuentar el estadio y estando acá, lo que menos me imaginaba que me podía pasar esto, indignado con lo que había sucedido en Argentina por no poder ver el partido por la televisión, y ya me daba todo igual que se jugara, que no se jugara, y cuando dijeron que se jugaba en el Bernabéu, me vino otra vez toda esa adrenalina y era imposible no estar ahí. Es historia, es la primera vez que sucede en 58 años que tiene la Copa Libertadores y creo que no se va a volver a repetir nunca más. Así que algo para contarle a mis nietos el día de mañana.
Clar, al final és una d'aquelles coses que aquí t'havia de dir a tu que acabaries veient una final de la Copa Libertadores aquí a Espanya, no?
No, imposible, imposible de creerlo. Jamás me lo pude haber imaginado, jamás. Inclusive mis hijos me decían, es la única oportunidad, porque yo estaba en que iba, no iba, por el tema de dinero y demás, y dije, más sí, esto es la única vez en la vida que me puede pasar. Y fui. La verdad que no me arrepiento para nada y es algo maravilloso, imposible de explicar y es... Me pasé dos días como si estuviera en Argentina, Madrid en Argentina, en la Puerta del Sol, en Cibeles, en el estadio, era Argentina. Me sentí otra vez que estaba en casa.
La victòria va arribar a pròrroga, després de l'1-1 al temps reglamentari, remuntant a més River. El temps extra és cert que amb superioritat, primer per la vermella de Barrios i després per la lesió de Gago. Vas patir molt durant el partit o no?
Sufrí muchísimo y cuando hizo el gol Boca me quedé en blanco y no podía entender lo que estaba pasando. Y después cuando empatamos y cuando hemos ganado, bueno, ya ahí fue una fiesta total y se me caían las lágrimas, honestamente, se me caían las lágrimas porque no podía creer lo que estaba viviendo, lo que estaba viendo, era algo increíble.
I soc testimoni perquè he vist un vídeo de la teva reacció en un dels gols i la paraula eufòria es queda curta, la veritat. El vídeo me l'ha enviat, per cert, al company periodista sabadellenc Jordi Sánchez, un altre arlequinat de Socarrel, que t'ha acompanyat en aquesta experiència, en aquesta aventura, i que m'ha demanat, si us plau, que ha de sortir sí o sí la paraula xabrava durant l'entrevista. Així que dit queda, quin central que s'ha perdut el món del futbol. Per cert, sigues sincer ara, heu dormit molt o no? A quina hora heu anat a dormir?
No, hemos ido tarde y hemos salido muy temprano. Hemos llegado como a las 2 de la mañana al hotel y hemos salido a las 7 de la mañana. Hemos dormido poco, así que ahora toca una siesta.
De seguida t'allibero perquè vagis a dormir. Quarta Libertadores de River Plate contra l'etern rival, a l'exili, podríem dir, a Madrid, després de tot el que va succeir amb l'autocar de Boca a l'arribada del Monumental. Què suposa tot això per l'entitat milionària?
No, eso, honestamente, para mí fue algo terrible, pero te puedo garantizar que lo hemos demostrado acá, de que no somos violentos, sino que son algunos que viven del fútbol y viven de eso y no trabajan, no hacen absolutamente nada, y lo único que le importa es el dinero y demás. Acá nos hemos comportado como nos tenemos que comportar y hemos demostrado de que no somos ningunos animales. Pero las imágenes que recorrieron el mundo, obviamente que daban todo lo contrario. No ha habido ningún incidente, no ha habido absolutamente nada. Hemos estado mezclados en las tribunas, había gente de River, de Boca, todo junto, y no pasó absolutamente nada. Eso en Argentina es imposible. Hasta que no se erradiquen la gente que no le gusta el fútbol, sino que vive del fútbol, vamos a seguir igual en Argentina.
L'última, després de la final de la Libertadores, després de 30 anys, tornant a veure un partit en directe de River i contra Boca i guanyant el títol, diumenge Sabadell al Collano, home, el partit és d'històric i la nova Creu Alta és un senyor estadi, però que, com que no serà el mateix, no?
No, para nada, pero te puedo garantizar que sigo mucho al Sabadell y me gusta mucho el fútbol. Y por mi amigo y tu amigo Jordi Sánchez es que yo me hice hincha del Sabadell.
Doncs bonic detall també amb el Jordi, i no és el mateix patiment que amb River Plate, però també déu-n'hi-do els quadres arlequinats com fan de patir. Miguel Ángel, acabat d'arribar de Madrid aquí a Sabadell, com dèiem abans, resident a la ciutat, aficionat de River, 30 anys sense veure un partit del seu equip, i de cop i volta a la graderia del Bernabéu a la final de la Libertadores. Felicitats pel títol, una abraçada enorme per tu i també una pel Jordi.
Muchísimas gracias, un abrazo para ti también.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Jartois. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Jartois. Som a Lleida, Mollerussa't. Del Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu, sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió viatjarem a l'infinit per trobar-nos en un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis, una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. Dues hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble Home Bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
El Nadal és per compartir sorpreses i sobretot per jugar. Comparteix el Nadal. Vine a les botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Carreguem d'il·lusions al Pare Noel, al Tió i als Reis Mags. Nines, figures d'acció, jocs de cuina, de construcció, cotxes, patinets, princeses i guerrers. Totes les joguines de la tele. Tu, sí que en saps? Botigues de joguines del grup Marrà de Xartoys. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, Fraga. I des de juguetesmarrades.com i l'app Xartoys per a mòbil, t'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És a dir, que queden 8 minutets i 10 segons per arribar a les 3 per parlar encara d'esports, com per exemple la natació, perquè Marina García, Catalina Curró i Marc Sánchez ja són a la Xina. Els tres són els nedadors que representaran el Club Natació Sabadell al Mundial de Piscina Curta, al Mundial d'Hivern, que tot just comença demà al matí a primeríssima hora per allò del canvi horari a Hangzhou. La ciutat xinesa agafa així el relleu de Windsor al Canadà i serà la seu dels 14ens mundials organitzats per la Federació Internacional de Natació. Ens ha costat tots els detalls de la competició en aquest reportatge al nostre company Marc Pijuan.
García, Curró i Sánchez, aquests són els tres cognoms que des de ja hem d'anotar l'agenda i seguir fins al 16 de desembre. Ells són els protagonistes sabadellencs del Mundial de Piscina Curta de Hangzhou. Tots arriben a la cita amb objectius diferents, tot i que és cert que els tres coincideixen en afirmar que aquesta competició no és el repte més important de la temporada. L'estiu del 2019, i a Glasgow, hi ha l'Europeu de Piscina Llarga, i on tenen al cap la majoria de nedadors. En tot cas, Marina García competirà a la ciutat xinesa després de fer uns bons campionats d'Espanya en piscina curta. García, que aquests dies previs al Mundial s'ha concentrat al centre del rendiment de Sierra Nevada, té previst participar a la Xina en els 200 metres braça i els 200 estils.
Doncs al Mundial arribo amb una forma de física bastant bona després del Campionat d'Espanya, haver anat diferents proves o només braça i això demostrant que la forma física que tinc que és bona per on som ara mateix de la temporada.
La barcelonina vol fer el millor paper possible, però sense posar-se expectatives, i apunta una de les claus en les quals vol evolucionar durant la competició, la tècnica.
Deixar una mica obert els objectius i centrar-me en coses de tècnica que vull millorar d'aquí a l'estiu, i crec que això és una de les claus que estem treballant durant tota la temporada, coses de tècnica, sense un temps en ment i una posició en ment, però això, donant-ho tot en el moment i fixant-me en aquestes coses que hem estat treballant fins ara.
Sense pressió afegida, doncs, la del club s'estrenarà per primera vegada a escala internacional nedant els 200 estils. Per García, aquesta prova serà tot un repte que, diu, la farà créixer dins la piscina.
I, bueno, és una prova que m'ha afegit aquesta temporada i ha anat bé i bueno, amb molta il·lusió de poder tenir altres proves en les quals també puc centrar i aprendre també molt. I també guanyar coses tècniques de la braça i bueno, per la forma física doncs, també va molt bé anar d'altres coses i que menys que fer-ho ara, doncs això, en un Mundial en curta.
L'altra nedadora del club, Catalina Curró, també ha estat concentrada a Sierra Nevada aquests dies, juntament amb Marina García i d'altres nedadors de la selecció espanyola. La Balear nedarà en aquests Mundials els 200 i 400 estils, els 200 papallona i els 400 metres lliures. A Hangzhou hi trobarem un altre balear competint amb els colors del Club Natació Sabadell. Es tracta de Marc Sánchez, que nedarà els 400 metres d'estils. Tot i no haver preparat específicament a aquest Mundial, Sánchez creu que arribarà en òptimes condicions tant físiques com mentals.
Al classificar el Campionat d'Espanya, doncs ara sí que el prepararem bé i la veritat és que arribarem, en teoria, en un bon estat de forma. A nivell de coco, doncs bastant motivat, no? No tinc res a perdre i molt a guanyar, així que intentaré no posar-me cap pressió a sobre i endavant amb tot.
Un Marc Sánchez que, a diferència de les seves companyes, aquests dies no s'ha concentrat a la car de Sierra Nevada i s'ha quedat a la seva Mallorca natal. El nadador balear es proposa reptes exigibles per aquest Mundial i diu que el més important serà millorar els seus temps.
L'objectiu seria millorar la meva marca, no? Intentar-me apropar tot el que pugui a aquest rècord d'Espanya de piscina curta, que estic, no sé, a poc més d'un segon i mig o a un segon i mig exacte, així que crec que seria un bon objectiu, no? I, bueno, si amb això ens podem ficar una final o el que sigui, doncs ja benvingut sigui, no? Però, bueno, és el que dic, jo intento baixar les meves marques i és el que vaig principalment, a intentar baixar el meu temps i tot el que el pugui baixar, doncs benvingut serà.
Tot i tenir la marca que demana la FINA, Sánchez no disputarà els 400 lliures. En canvi, podria ser que el del club competís en una segona prova a la Xina, seria els 200 estils. Tot plegat, recordem, en una competició que comença demà a les 11 del matí, hora peninsular, i que s'acabarà diumenge 16 de desembre.
En final del programa parlem d'handbol perquè l'Oar Gràcia travessa el seu moment més dolç de la temporada a la Primera Nacional masculina. El conjunt verd i blanc va superar en l'últim partit el Joventut d'handbol Mataró al carrer Bocaccio per només un gol per 29 a 28. Els de Gerard Gomis i Cesc Borrell van haver de suar, això sí, de valent, per tornar a superar un rival de la part alta, a la mitja part, per exemple, per fer-nos una idea. El Gràcia perdia per 4 gols de diferència, però un parcial d'11 a 5, només començar la represa, va posar per davant el conjunt verd i blanc. Gomis assegura que el bon moment de l'equip passa principalment per un canvi de mentalitat dels jugadors.
És un equip que al llarg de la temporada, quan s'havia estat darrere el marcador, semblava que faltaven coses, que no s'acabava d'aixecar el cap, i quan Mataró se'ns comença a anar a 3, 4, 5, crec que van arribar a anar-se'n de 6, l'equip mentalment van fer un gir que no els havien vist fer en aquest any.
Això no amaga les mancances mostrades pel Gràcia durant el partit, com a mínim segons explica el tècnic de l'OAR, un OAR especialment irregular i que va jugar massa a batzegada, segons ha reconegut el tècnic Gerard Gomis.
No va ser un gran partit. Vam tenir 5 minuts molt bons de la primera part i 20 minuts esplèndids al final de la segona part. La resta del partit, la veritat és que va ser bastant dolent. Es va deixar de fer tot el que s'havia treballat de cara al partit, es va deixar de fer tot allò que nosaltres sabíem fer bé. Vam començar a perdre moltes pilotes, van ser uns minuts bastant catastròfics i no apuntava gaire bé la cosa.
Amb aquest triomf, l'OAR acumula 7 dels últims 8 punts, un tram de competició que a més ha coincidit amb enfrontaments contra rivals de la zona alta. Per això, diu Gomis, primer hem de valorar com toca aquesta dinàmica positiva.
Semblava un tram complicat, ha estat un tram complicat i mirant enrere, si ho haguéssim de tornar a fer, tornaria a ser un tram molt complicat. El que passa que si alguna cosa ens està deixant aquesta Primera Nacional aquest any són resultats que no fan més que demostrar la igualtat que hi ha molts dels equips que militen a la categoria.
Amb aquest triomf, l'OAR és setè, amb 13 punts, un menys que el Mataró, l'últim rival. El pròxim compromís serà la pista del penúltim, el Sant Esteve Palautordera. Així acabem el programa d'avui amb la Rocío García i el Toni González al control de so. Demà més teca tindrem futbol sala, tindrem també, per exemple, Iker Pajares guanyant a Miami, o tindrem Adri Cuevas, Arturo i el seu nou rol al centre d'esports. Això demà, aquí, a les dues, com sempre. Que vagi bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.